Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.
De reina de la creació només n'hi ha una, i la tenim aquí, a l'Estat de Gràcia. Oh! Ella controla de prop tots els creadors i les creadores del país, i sobretot té les muses ben entrenades. Rebem amb un aplaudiment ben inspirat la nostra ministra de Cultura, Sílvia Soler.
La Sílvia Soler, que no vol que ho diguem, però jo ho diré perquè sí, perquè em dóna la gana, que va triomfant amb el seu llibre, Els vells amics.
Ho intentem.
I, escolta'm, allà està, que la gent li agrada molt, que la gent plora, que la gent riu,
amb
que la gent s'abraça.
Amb moltes ganes de Sant Jordi, eh?
Sí?
Sí, molt. Mira, avui m'he llevat i he pensat, ja hi som, perquè ara ja aquesta setmana ja estem encarrilats, i tinc moltes ganes ja de saludar lectors i de...
Què és el que t'agrada més de Sant Jordi?
Home, això, saludar lectors, no? La gent que et ve a veure expressament i que et pregunta on seràs per aconseguir que firmis el llibre i puguis parlar una miqueta, perquè tampoc no pots parlar-hi gaire per no fer esperar la gent que fa cua, però en tinc moltes ganes. També és molt bonic d'anar coincidint a les paradetes amb els altres autors, mm-hmm, i anar coneixent gent i anar... Mm-hmm. Tot. M'agrada tot.
Belén Esteban, per exemple. No,
la Belén Esteban. No, només va venir un any, em sembla. El que passa és que n'hem fet un mite. Però
escolta'm una cosa, una última pregunta sobre això, que ja sé que no vols parlar d'això perquè vols fer la muntanya màgica.
Exactament.
Que avui tenim el Lluís Arcarazo. Bona tarda, com estàs?
Hola, molt bé.
I hem de parlar de nit i dia. Però només una cosa, de la gent que has anat saludant en tots aquests anys,
sí,
has fet amistat amb algú? No d'autors, allò de gent que hagi vingut i dius, escolta, pam, pim, pum.
Amistat.
Perquè és molt ràpid,
no? Amb una estoneta, però he pogut compartir uns minuts amb l'Almudena Grandes, que pobra, no em podia fer cas perquè només firmava, però per mi ja va ser un luxe. Vaig poder xerrar una mica fa 2 anys amb en Joan Miquel Oliver, que l'altre dia ens vam trobar i ho recordàvem, amb en David Trueba, que també un dia vam parlar aquí a la Muntanya Màgica. Gent amb molta, molt agradable i amb moltes coses a dir, que et sap greu només poder-hi estar una estona.
Doncs busqueu aviam on està la Sílvia Soler a Sant Jordi i aneu a parlar amb ella una estona, perquè també té moltes ganes de conèixer-vos. I ara nosaltres volem conèixer el Lluís Arcarazo, perquè,
Exactament. Clar,
estem parlant de... Aviam, situem-nos, eh? La sèrie Nit i Dia torna a aquesta temporada amb protagonistes de la temporada anterior, és a dir, Clar Segura, Pablo Derqui, David Verdaguer, algunes incorporacions notables com el Josep Maria Pou o Miqui Esparver, sense el Matallaies, que és el nostre admirat Marc Martínez, però avui tenim això, el privilegi de conversar amb un dels creadors de Nit i Dia, que és el Lluís Arcarazo.
El Lluís Arcarazo, juntament amb en Jordi Galzeran, és el creador de la sèrie, eh? Li devem també molts altres mons creats. Tu saps, Lluís, que en aquesta secció el que parlem és de creació, de com sorgeixen aquests mons nous. Tu n'has creat diversos. Guionista de Les Tresines, El cor de la ciutat o Nissaga de poder a la tele. Al cinema, guionista de Salvador o de Laia. Has adaptat pel teatre a L'home de la Mercè Rodoreda. I, m'ha fet gràcia recordar-ho, vas començar fa molts anys fent els guions d'un programa mític d'aquesta casa, del Pastagans, és correcte això?
Sí, bueno, va ser una època gloriosa com a guionista,
i
com a persona.
I divertida, suposo.
Molt divertida.
Estem molt contents de tenir-te aquí, estem impacients per veure el Nit i Dia, però sobretot el que volem saber és com es fa una sèrie, com es crea. És a dir, en el cas del Nit i Dia, hi ha una espurna, una idea, o és un encàrrec, o us trobeu i dieu a veure què en surt?
És tot el contrari d'un encàrrec. Aquesta sèrie, t'he de dir que el primer paper que he trobat mirant, a veure, quan van començar a parlar de Nit i Dia, és de l'any 2009.
Déu-n'hi-do.
O sigui, estem parlant de fa...
8 anys.
I era una època que havia estat treballant amb el Jordi Galterán, estàvem fent sèries, totes per encàrrec, i un dia vam dir, escolta, hem d'escriure la sèrie que a nosaltres ens agradaria veure com a espectadors.
Quin luxe.
Però ho vam dir... Bueno, perquè teníem necessitat i ganes de fer-ho, i llavors van dir, volem fer aquesta sèrie i no una altra, i volem que sigui així. I la veritat és que van portar una idea a TV3 en l'any 2010. En principi els hi va agradar molt, però després, quan van veure el primer guió escrit, van pensar, ui, això no és pel públic de TV3. I la sèrie aquesta va quedar en un calaix durant 5 anys. I ara, el 2015... Bueno, van tornar a insistir, i al final s'ha fet la sèrie. Però una mica era el fruit d'aquesta voluntat de no treballar per encàrrec, perquè la vida del guionista, tu saps, moltes vegades no escriure la teva sèrie, sinó la sèrie que se li ha acudit a un productor o que t'han encarregat, que sigui d'alguna determinada manera, no?
I quin és el canvi? El 2015, per què algú de TV3 es desperta i diu ara sí?
Bueno, jo crec que ells van veure que els temps estaven canviant. Estem vivint a l'edat d'or de la ficció televisiva. Hi ha milions Bueno, hi ha molt bones sèries que s'estan fent. Les sèries de televisió avui en dia tenen molt poc a envejar o gens a envejar al cinema. Sovint es fa més bona televisió que cinema. Jo crec que havia arribat TV3 a un moment que deia, bueno, no podem programar sempre pel mateix públic, hem de buscar altres públics. Gènere no en feien. Aquesta sèrie, he de dir que vam ser molt insistents perquè nosaltres s'hi creiem molt i pensàvem que havia de ser d'aquesta manera. Jo crec que vam fer aquesta reflexió. Quan vam tornar a presentar-la, bueno, van dir, bueno, anem a arriscar-se. I en aquest sentit, estic molt agraït tant a Mediapro, perquè durant tots aquests anys ha apostat per la sèrie d'aquesta manera i per TV3, perquè finalment s'ha decidit i jo crec que ara ja han perdut una mica la por, perquè la primera temporada va anar força bé des de tots.
Però la van estrenar amb por, tot i així, encara, eh? Tot i que estaven més convençuts, o què?
Bueno, perquè pensa que aquí fem bàsicament, doncs, serial, comèdia familiar, melodrama de 50 minuts, i no sortim d'aquí. Una mica és... Això no agrada a la gent que es digui, però una mica com si sempre estiguéssim fent la mateixa sèrie. I aquesta Nit i Dia, però no només Nit i Dia, jo crec que Porca Misèria en el seu dia, o el Crac, o Merlí, parteixen de la voluntat de, bueno, anem a trencar una mica aquesta estructura. No parlem sempre de família. Sembla que la família és un tòtem que sempre hem d'escriure sobre això. I, bueno, aquí ens hem apartat una mica, hem entrat clarament al gènere, però d'una manera també, bueno, entre cometes, molt mostrada, no?
Oh, és que estàvem matant gent gran, és que això...
Sí, clar, sí.
Estàvem matant iaies.
Escolta, Lluís, ara et demanaré una cosa molt difícil, en soc conscient. Abans d'entrar m'ha dit, no em facis preguntes difícils. I ara he pensat, ara li faré la més difícil. Però ho hem d'intentar.
Passa per
tu recordes quina va ser la frase? És a dir, un cop vau dir, la sèrie que nosaltres voldríem veure, una sèrie de gènere, tot això és un marc, diguéssim, no? Però a l'hora de crear un argument, hi ha un dia que algú diu, hi haurà una forense, una noia, que... No? Quina, bueno, va ser la primera frase? O la idea de la qual es va un estirant?
Et diré dues coses. Una és la idea i l'altra és la frase. La idea és...
Se sap les dues respostes, com mola.
Sí.
No, és que es va morir la meva tia, Magdalena. I vaig anar a l'enterro i em vaig trobar amb el meu fillol, que jo sóc un padrí pèssim, perquè feia 30 anys que no el veia.
Home, sí, doncs, francament.
Sí, pèssim. Però ens vam posar a parlar, i ell era forense. I llavors em va explicar la seva feina, jo li vaig explicar la meva, i ell em va comentar això, que CSI no reflectia gens la vida dels forenses. A partir d'aquella trobada en un tanatori, en un funeral, doncs ens vam continuar veient i vam estar xerrant, em va interessar la vida que portava, el contrast que hi havia entre la persona que era fora de la feina i el que havia de fer dia a dia a la feina. I d'aquí va venir...
O sigui, perdona, no només li deus 30 mones, sinó que a més li deus la idea de la sèrie.
No, no, sí, estic en deute total. Bueno, i parlant amb el Jordi vaig dir, escolta, per què no fem una sèrie de forenses? El Jordi d'entrada va ser bastant escèptic, perquè va dir, home, això està molt vist. I van dir, no, però els fem de veritat. I van començar a pensar en aquest sentit. Però sí que hi ha una frase que és important a la creació de la sèrie, que nosaltres vam escriure el primer episodi, i sortia, bueno, una persona que moria i que la Sara Grau reconeixia un antic amant i sabíem que portava ella una doble vida, i aquell episodi estava escrit però li faltava alguna cosa, i després d'un cap de setmana ens van trobar i van dir la frase, és, i si no està mort? I si està viu? I llavors, a partir d'aquesta frase de, i si no està mort, i si està viu, qui és aquest tio? Se'ns va acudir que aquest tio era un assassí en sèrie a Barcelona, i que això ens donaria tot el motor de la resta de la sèrie, i llavors vam estar discutint a qui matava.
O sigui que quan fas un guió, les preguntes de vegades són més importants que no les certeses, no? Això, bueno, de preguntar, i si no està mort? I si ara no sé què? No?
Sí, jo crec que t'estàs plantejant preguntes i després quan et poses a escriure o ho poses en escena, doncs llavors a vegades és quan trobes les respostes i a vegades no les trobes. O surten noves preguntes, i és la part aquesta, bueno, una mica màgica que té la feina d'escriure, que és que tu saps com comences, però a vegades no saps exactament...
Vas ser tu el que va preguntar, i si Mateu Montsoliu no està mort?
Montsolís.
No. Montsolís. No va ser tu, eh?
No, això ho va dir el Pepito Benet. Ens van fer allargar 60 capítols de sèrie i va dir, escolta, no està mort.
No està mort.
Una altra pregunta, una mica difícil també. Quan et poses a escriure, quan ja estàveu escrivint i ja estàveu treballant i ja sabíeu que la protagonista era una forense que es deia Sara Grau, que tenia una doble vida, etc, etc, en algun moment apareix la cara de la Clara Segura?
Des del primer moment.
Molt bé. La pregunta és, si la Sara Grau no la fes la Clara Segura, seria una Sara Grau diferent? Seria un personatge diferent?
Home, jo crec que tots els personatges interpretats per actors diferents acaben sent personatges, com a mínim, lleugerament diferents. A mi, jo he après molt de Sara Grau, veient actuar a la Clara. I, a més, la Clara és un tipus d'actriu que, a part que és molt compromesa i és molt, molt intel·ligent, et planteja constantment preguntes, no de per què fa això el meu personatge, sinó he estat pensant i he pensat això, i veus que s'ha ficat molt dins el personatge, i que això va molt bé perquè no cal que canviïs tampoc el guió ni els diàlegs, és a dir, que incorpora allò que li donava
ella
valor
realment. Ella els fa seus, no?
No, i que a vegades incorpora coses que és allò que tant ens agrada, que és el subtext, no? Que és coses que no es diuen però que estan latents a l'escena, que és el que l'espectador, quan ho percep, realment se sent agraït.
Ha introduït en Lluís un tema que és el que jo volia plantejar, que és quina és la relació dels creadors o dels guionistes d'una sèrie, d'una banda amb els actors principals i d'altra banda amb el director. Hi ha un diàleg constant, hi ha una negociació, hi ha mals entesos...
Bueno, en el cas de...
Estàs preguntant si hi va haver bronca. Estàs preguntant això, no?
Molt bé. Va.
No, bueno...
Per saber-ho.
Bueno, primera, perquè amb el Manel Huerga jo he treballat des de fa anys, ja som com un matrimoni, pràcticament, i amb el Oriol Paulo el vam incorporar en el 2015, quan vam decidir tornar a presentar el projecte i retreballar-lo una mica i desenvolupar-lo fins al final, i ell també va participar en la fase dels guions. També he de dir que nosaltres tenim una estructura més semblant a com es treballa a la resta del món, perquè aquí tenim tendència a veure que tot es fa com el cinema, és a dir, que el director... I aquí hi ha una altra figura, que és el showrunner o el productor executiu, que és com es fa a la resta d'Europa i del món, que normalment és un dels creadors que segueix tot el procés i està des de que es comença a escriure la història fins que s'entrega l'últim episodi. Bueno, estàs parlant amb actors, amb els directors, resolent dubtes, arreglant coses...
Igual un dia es podria fer una sèrie sobre showrunners, eh?
Bueno, és una
sí?
És una figura molt
interessant,
normal, diguéssim, a totes les sèries nord-americanes i a Europa, tota la televisió aquesta nòrdica, la televisió francesa i tal, és una figura plenament incorporada. I en aquest sentit, bueno, jo sóc productor executiu també de la sèrie, i la relació amb els actors, pues, bueno, són companys de feina, igual que els directors, i bueno, tenim la sort que tenim un superequip on es parla molt i es discuteix molt, però sempre de bon rotllo.
Però vols dir que en aquest país encara hi ha aquells guionistes que fan els guions, els entreguen i no hi tenen res més a veure?
Evidentment, però això també està canviant. Si tu veus a Merlí, per exemple, l'Héctor Lozano, que és el pare de la criatura, també és productor executiu, vol dir que va al rodatge, que participen a les opinions sobre l'edició, en el càsting, coses d'aquestes, o al Ministeri del Tiempo, pues el Javier Olivares també és la persona que està al capdavant del projecte.
Us esperàveu l'èxit de Nit i Dia?
Mira, jo hem fet la sèrie que volíem fer. I aquesta era la voluntat que teníem. Nosaltres no, ja sabíem que no era una sèrie per petar-ho des del punt de vista d'audiència, perquè, bueno, anem a les 22:40, és dilluns, ja totes les sèries posen tota la carn en l'assador i tens molta competència. Jo el que volia era que tinguéssim un producte digne del que poguéssim sentir-nos plenament satisfets, i aquesta és la sensació que tenim, i que és molt agraït. Des dels que van començar a parir la idea, a les noies de vestuari, saps? Que tothom em deia, un membre de l'equip, és que estic molt orgullós de fer aquesta sèrie.
No, i des de casa la sensació és, potser no ha fet un 22 d'audiència, però la sensació és de... És una sèrie de qualitat, de molta qualitat. És això t'ho ha dit tothom.
I té un mèrit, per mi, bàsic, que també té Merlí, salvant les distàncies, que és que ha incorporat a TV3 un públic que TV3 no tenia. En el cas de Merlí és perquè generacional, sobretot, i jo crec que en el cas de Nit i Dia, gent que, doncs, que més aviat es mirava sèries d'altres llocs i que no es posava poc davant de la tele aquí.
Bueno, i a més aquí també hem de comptabilitzar el que són les descàrregues. O sigui, deien de TV3, pues, que allò TV3 a la carta cada la primera temporada hi havia hagut 1 milió de descàrregues. És a dir, que s'ho veu molta gent,
clar,
al moment que vol mirar-se la sèrie, després que s'ho mira gent d'aquí, també gent que no viu a Catalunya.
Jo crec que és de les primeres vegades que la sensació de la gent que ho mira és... perquè és TV3, però podria trobar-ho en una plataforma com Netflix o HBO i allà està. Vull dir que el nivell de qualitat de guions, de diàlegs, de thriller, d'ambientació, hosti, és molt alt.
Sí, la gran diferència que tenim nosaltres és el pressupost, és a dir...
Yeah.
No, però és que és molt bèstia, eh?
No, no, ja m'ho imagino, ja m'ho imagino.
Tu agafes una, jo què sé, House of Cards, no sé què deu valdre, 5-6 milions d'euros per episodi. Mm-hmm. Doncs nosaltres fem 3 temporades amb un episodi d'aquests.
Clar.
Llavors això, bueno, estem jugant a la mateixa lliga, però som com era la vez.
Pues encara més mèrit.
Escolta, Lluís, un guionista, posa't ara en el paper només de guionista, treballa molt diferent si la idea de la sèrie és seva o hi ha participat, com a mínim, i si és un encàrrec, com deies abans, no? Algú que et dona un argument fet i tu només has de fer els guions, és molt diferent, no? Suposo, la manera de...
Sí, jo tinc la sort de poder estar, normalment, de participar en el procés de creació de les diferents sèries. Amb això he sigut afortunat. Però alguna vegada que m'ha tocat treballar amb, així, entre cometes, més mercenari, no? Escriu un capítol d'això, o fes aquest programa, o coses així. Bueno, llavors, bueno, procures posar alguna cosa teva, no? Deixar alguna... una mica de petjada, o, però, bueno, remar sempre a favor del producte que estàs, que estàs escrivint. Però,
clar,
però realment el que implica un guionista és a veure com més pugui participar en els diferents processos.
Jo, Roger, vaig tenir l'honor de poder treballar unes setmanes amb el Lluís amb un projecte que no va veure la llum. Per mi va ser xulíssim, perquè vaig aprendre moltes coses, però també va ser molt frustrant que allò no acabés sortint. Llavors, quantes vegades t'arriba a passar això, Lluís? És a dir, quan surt un projecte, quants s'han quedat pel camí?
No, es queden molts, molts projectes.
Molts, no?
Sí, sí, perquè... jo què sé, la feina de guionista és una feina mal pagada. Això s'ha de dir, entre altres coses, perquè darrere de cada projecte normalment n'hi ha 3 o 4 que no han sortit i que s'han invertit molt de temps. I a diferència d'una... prendent una novel·la, te la pots arribar a publicar encara que siguis tu, i és una novel·la. Però un guió que no es realitza no és res. És una pila de papers en un calaix. Perquè sigui alguna cosa, ho has de convertir o bé en una pel·lícula o reescriure-li, fer una narració, un conte, una obra de teatre, el que vulguis, però necessita ser dit, i si no es diu, no és res.
I has acabat acceptant aquesta frustració, diguéssim, com a part de la teva feina?
No, jo sóc molt tenaç. Sí, jo sí crec que una història és bona, m'han dit que no, bueno, m'han dit que no a Nit i Dia,
sí,
i aquí estem fent la segona temporada.
Sí, no? Sí.
I amb altres projectes, doncs, ha passat que trobes a gent que piques pedra perquè no ho veu, perquè no és el moment, pel que sigui, i al cap d'un temps tu insisteixes, i amb una mica de sort, doncs, trobes algú que, bueno, estic en un projecte que també vaig escriure fa 8 anys i que semblava que estava mort i ara ha tornat a...
Ah, molt bé, cada 8 anys et compren una cosa que vas escriure fa 8 anys.
Eh? Bueno, espero que l'any que ve me'n surtin 2 o 3, perquè...
O sigui, que encara podem salvar allò que vam fer fa,
sí,
no sé quants anys.
Sí, no, potser 8 anys, però 7 ben bé, eh? Sí, crec que era una cosa del 2010.
Escolta, que estem acabant i no li hem preguntat a en Lluís la pregunta que no falla mai en aquesta muntanya màgica, que és amb què compararies tu el teu procés creatiu, el procés creatiu de crear una sèrie, per exemple.
Doncs bé, el meu pare era fuster i feia mobles i mirava que totes les peces encaixessin i llavors jo és el que procuro.
Que ràpid, eh? Perquè no l'hem avisat,
no,
d'aquesta pregunta.
No, ho tinc claríssim.
Molt bé.
Lluís Arcarazo, quan comença la Nit i Dia? Quan comencem a veure'l?
Aquest dilluns a les 22:40, 13 setmanes, i no us ho perdó perquè tothom diu que és millor que la primera.
Veus?
Segur. Una abraçada a Marc Martínez, que el vam tenir aquí quan havia acabat la sèrie, i que li desitgem que tingui molta sort, perquè ens sap molt greu, que és la primera vegada que trobem a faltar un assassí en sèrie, però és veritat que el trobarem a faltar.
Tots el trobem a faltar.
Gràcies, Lluís.
A vosaltres.
Gràcies, Sílvia.
Gràcies. Estat de Gràcia.